Són les 9.
A Catalunya Ràdio, el suplement. Amb Roger Escapa.
Avui la Maica Navarro publica a La Vanguardia un titular que diu així: detinguda una infermera acusada de matar el seu marit bomber a Manresa. La víctima va morir al febrer i tenia benzodiazepines i fentanil a la sang i a l'orina. Escriu la Maica que la víctima és Albert Santamaria, de 46 anys, i que setmanes abans de morir havia estat ingressat diverses vegades al mateix hospital on treballava la seva dona, amb símptomes de somnolència, d'amnèsia i de marejos. Però el que va fer aixecar totes les sospites de la policia va ser que al cap de pocs dies de la mort de l'Albert, la presumpta autora del crim va organitzar una festa de benvinguda al domicili familiar a un tal Paco, la seva altra parella. Després de la mort del bomber, la dona va insistir que no es practiqués cap autòpsia al seu marit perquè la seva última voluntat era donar els òrgans. Tot i així, davant les sospites, l'autòpsia es va acabar fent i va confirmar un còctel mortal de medicaments a l'orina i a la sang. Cap prova, cap dubte que aquesta història té tots els números de convertir-se d'aquí un temps en uns quants capítols del Crims del Carles Porta. Avui a la tertúlia del suplement hi tenim la Núria Orriols, acabada d'arribar de Madrid, delegada del diari Ara Madrid. Hola, Núria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Ahir al Comitè Federal del PSOE, avui a la tertúlia del suplement. També ens acompanya l'Oriol Marc, que és sotsdirector del Nació. Hola, Oriol, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Acabat d'arribar del gimnàs, Oriol.
Això mateix.
Això vol dir que matines.
Feina feta.
I l'advocat penalista Marc Molins. Hola, Marc, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Esteu tots bé?
Sí,
molt bé.
A veure, començarem per una petició popular dels tertulians d'aquest espai. Blai Mercè, bon dia i bona hora.
Bon dia, què tal?
El Blai, el coneixeu de sobres, és una de les veus musicals de Catalunya Ràdio. Avui una de les notícies és que tenim alguns oients que es desperten a aquesta hora amb una ressaca emocional després d'haver anat a veure Alejandro Sanz a l'RCD Stadium, l'estadi de l'Espanyol, amb un concert. Jo crec que és d'aquests artistes que o l'estimes o l'odies. Si és que n'estem parlant, és que algú de vosaltres el deu estimar.
L'Oriol.
Jo he d'admetre que quan anava de petit al cotxe amb els meus pares es va posar de moda l'Alejandro Sanz i crec que em sé bona part dels grans hits de memòria. I no m'ofèn, no és el meu artista preferit ni molt menys, no compraria les entrades per anar a un concert, però em fa gràcia, és una època que em fa gràcia recordar.
O sigui, els teus pares el punxaven al cotxe?
El posaven al cotxe, quan encara es posaven discos al cotxe.
Això de tu no m'ho esperava, Oriol.
En tot cas, jo no m'ho esperava dels meus pares.
De The Killers, Alejandro Sanz.
Va arribar, això.
De The Killers, Alejandro Sanz.
Ah, efectivament.
Sí, al revés. A l'inrevés.
Sí.
Com ha anat aquest concert, Blai?
Un concert molt llarg, 2 hores i mitja de hits, perquè és que Alejandro Sanz és sinònim d'èxits, i jo crec que Alejandro Sanz et pot agradar més o menys, però és un concert, és un artista que en directe és difícil que faci un mal concert. Sí que ha tingut moments més complicats últimament, que ha passat per depressions i això, però sempre s'envolta d'una banda molt solvent.
Algunes polèmiques també amoroses.
També polèmiques, últimament amb una fan que va denunciar públicament que ell havia jugat amb ella. Però vaja, a nivell musical, jo em trec el barret davant d'Alejandro Sanz.
Marc Molins, pots reconèixer que l'estàs tarlejant perquè et saps la lletra de memòria sense vergonya.
No, i a més em passa quelcom semblant al que li passa a l'Oriol. És a dir, a mi també em trasllada a moments molt concrets, no? En el meu cas, el món els anys de la facultat, dels companys de dret... L'Alejandro Sanz té aquesta capacitat de generar sensacions, no? La música, el ser més tan reconeixible, les lletres són tan gràfiques... que jo crec que a tots ens aboquen algun moment, llocs, circumstàncies, sí. En tot cas aquesta cançó, un estiu molt concret.
I aquesta cançó, a més, és una rumba. Per tant, ens la fem molt nostra, aquest Corazón Partido, que com a anècdota, l'Alejandro Sanz la va compondre a un hotel de Mèxic i va haver-hi un moment que no ho tenia molt clar i va estar a punt de cedir el tema a Camela.
Ah, sí. Imagina't, a la pasta. Mira, que hagués guanyat Camila,
He fet una cançó que us podria encaixar bé.
I al final se la va quedar ell. A mi d'aquesta peça sempre m'ha fascinat aquest moment. Aquesta tornada, aquests coros, aquest tirites, país de corazón partido. Te l'ha encantat mai, Núria?
No m'ha encantat mai. Però jo crec que aquesta és l'única que m'agrada, més el tàndem amb Shakira, òbviament.
Ja hi arribarem, ja hi arribarem.
Sí?
Si m'ho permeteu, ja hi arribarem.
O sigui, ens has preparat com els teus 10 hits d'Alejandro Sanz.
Més o menys.
No ens quedarem amb el corazón partido.
I alguna curiositat. Vull anar al principi de tot, quan Alejandro Sanz encara no era Alejandro Sanz, sinó que es va fer dir Alejandro Magno. I volia ser...
Ja era ambiciós el xaval, eh?
Apuntava maneres.
I volia ser una gran estrella de tecnorumba.
Te he dicho tantas veces que te doy mi primavera, si es a cambio de billete y una moto de primera. Sabes bien que protegerte, tiernamente y consolera, y es un arte que llevo en mi sangre y no lo tiene cualquiera. Los chulos son pa' cuidarlos.
Los chulos son pa' cuidarlos. La veu tampoc va sobrat del tot.
No, però té una veu molt característica. Jo crec, i a mi m'agrada. És ell. El sents i pam. I després hi ha hagut molts cantants que l'han volgut imitar o han volgut seguir el que ell va obrir, el camí que ell va obrir. No, a Pablo Alborán mateix. Jo escolto Pablo Alborán i me'n vaig directament a Alejandro Sanz. Que, com dèiem, era Alejandro Magno, però va decidir reganegar de tot això i dir, no, jo vull publicar discos com Alejandro Sanz, perquè crec que jo mateix no em fa falta un pseudònim ni un personatge, sinó que el que vull vendre és les meves històries.
Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas. Yo soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente pisando fuerte.
Som a l'any 91, el disc Viviendo de Prisa, ell ens ho deia, soc només un adolescent, però vull entrar a la teva ment, pisando fuerte.
Aquesta encara la canta, Soy un adolescente?
Aquesta, ara no sé si la va cantar el repertori,
estic buscant el setlist d'ahir, però...
Però jo crec que segueix estant allà a l'imaginari o a les cançons més celebrades de l'Alejandro Sanz.
I aquesta la va cantar la Pausini després, també.
Sí,
no?
És veritat.
La va fer seva.
Com tu saps, Marc?
Sí, és que és la meva època. Tenim els sèniors, que tenim com una època com si fos diferent.
Aquí l'has cantat, Marc, aquí l'has cantat.
Aquesta.
Allà jo soy solo un adolescente.
Aquesta, sí. La lletra m'ha cagat.
Plorant, el cotxe... Aquell mateix disc, el que dèiem... Històries de veritat. A l'Alejandro Sanz se li va morir d'un accident de trànsit, un amic, i li va dedicar aquesta cançó, Se le apagó la luz.
Se le apagó la luz, tembló, y no llega la camilla. Luché buscando una salida para ir a escuchar su corazón. Con las manos confundidas, no me mantengo en pie, no llego hasta la niña de mi vida.
I al cap d'uns anys arriba el disc que canviarà la seva vida i que canviarà les vides de molts espanyols, perquè crec que, si no és el disc més venut de la història a l'estat espanyol, el top 5 hi és segur, és aquell disc que, si no el teniu a casa, segur que coneixeu algú que el té a casa i veureu la portada i el reconeixereu, que és el Mas de l'Alejandro Sanz, on hi ha el Corazón Partido, però també hi ha I si fuera ella.
Que otra vez me lleva, nunca me responde, si al girar la rueda hace fría y se hace eterna, un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz. Gente que
aquesta sí que ha sonat els visos ja, ha arrencat els visos amb aquesta.
És que jo crec que Alejandro Sanz no pot fer un concert i no cantar i si fuera
ella. I el Corazón Partido és l'última.
Sí.
És la traca final.
Sí. És que només amb això...
Sí, ja està, no. Però són aquests artistes que ja no necessiten publicar discos, no?
Sí, sí.
Bé, representa que l'excusa d'aquesta nova gira és que has fet un nou disc, però ja ningú vol sentir les cançons del nou disc.
Això. Ah, hi haurà algú que sí, no? Però...
L'Oriol però volia sentir Amiga Mia. Escuchando mi canción de pronto entiendes que lo que nunca quise fue contar tu historia porque pudiera resultar conmovedora. Pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Bé, anem avançant, Blai, que s'està fent llarg, això.
Amiga mía, però puc explicar breument la història d'amiga mía?
Sisplau.
Sabem qui és aquesta amiga mía? És Irene Chamorro, una amiga seva que va ser l'última nòvia d'Antonio Flores, i es veu que ell, l'Alejandro Sanz, li va dir: mira, Irene, t'he fet una cançó, i li canta la cançó, i ella esperava que li digués: estic emocionadíssima, m'ha encantat. I li va dir: oh, que intel·ligent, que savi que ets amb aquesta cançó. I resulta que a partir d'això va acabar-la dient, i per això diu: això no és intel·ligència ni sabiduria, jo lo que único que quise fue contar tu historia, no sé què, no sé quantos, no? I llavors amb la segona part sí que es va emocionar la Irene Chamorro, la amiga mía. El alma al aire.
Tan cunyat, que és totes sonen igual.
No, és veritat, perquè totes em sonen.
Tots els arranjaments són similars.
Això és veritat, sí, sí, sí. Però també totes són hits, no?
Sí, sí.
També té cançons horribles, eh? Ara aquí només posarem les bones, eh? Però vaja. I discos que no s'aguanten per enlloc, però...
Passen tots, no?
Però ja passa, no? Cuando nadie me ve. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve. Una cosa que m'agrada de l'Alejandro Sanz és que té molt bona oïda i molt bon ull per artistes nous. En el seu moment, fa no gaires anys, va escoltar la Judith Nederman i la va, entre cometes, apadrinar una mica. I el 2017, Alejandro Sanz rep un homenatge als Latin Grammy i es fixa en una cantant catalana i li diu: vine, vine, que cantaràs, vindràs allà a la gala i faràs una versió. Era aquesta. El so és una mica com és, però jo crec que la podeu reconèixer pel seu timbre de veu.
Rosalía.
Rosalía.
Ah, sí.
Rosalía li deu molt a Alejandro Sanz als seus inicis de la seva carrera. A partir d'aquí... Juanes va veure Rosalía en directe, la mànager de Juanes va fitxar Rosalía i la resta és història.
Wow.
Una mica Alejandro Sanz és un dels padrins i un dels grans amics i s'espera que algun dia puguin col·laborar. Passem al 2003. No es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse que va, tampoco quedarse es igual. Aquí canvia, una mica.
Queda com rapejant.
Sí. A mi aquesta ja no em sona, t'he de dir, eh?
Sí, sí. Sí, sí. Jo l'havia esborrat de la memòria, però ara la radiofórmula aquesta la va passar
el
molt.
El videoclip es va veure molt, va sonar moltíssim. I és quan Alejandro Sanz ens diu: ei, jo sóc també un artista llatí. I aquí, doncs...
Bueno, hi ha un mercat, hi ha una operació econòmica aquí.
Sí, sí. Vull seduir, doncs, a Llatinoamèrica, amb ritmes urbans, amb una mica de rap... I quan ja és el pet majúscul d'Alejandro Sanz per Llatinoamèrica és aquell 2005 que segur que recordareu. Ay, palita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría para ti.
Yo pido que todos los días sean de sol. No pido que todos los viernes.
Això és Shakira just abans de Gerard Piqué. Perquè deu ser 5 anys abans.
5 anys abans, sí, sí, sí.
Abans del 5 anys abans del Mundial, no?, de Sud-àfrica.
Sí, sí, sí. Amb la tortura, que ha quedat com un dels grans singles, una de les cançons...
I va haver a fer Alejandro Sanz Shakira?
Hi ha hagut rumors. En algun moment, però, en principi no consta.
No t'enfiïs mai dels rumors.
No consta, però aquí...
Hi ha aquí això, espero que sí.
Preu per preu.
Sí, home.
Com a mínim, han col·laborat 3 vegades. Per tant, no sé si han col·laborat en altres àmbits, però en l'àmbit de la música...
Han col·laborat i han fet 3 cançons.
Quina manera més elegant de dir-ho.
Aquesta va ser la primera, i la segona, mira, home, és que clar, fan una cançó junts que es diu Bésame. No lo pienses tanto y... Bésame, que se acaben los misterios, bésame de una vez. Si no passa res, hi ha d'haver una tensió sexual allà. Bésame i... un alt, el Tren de los Momentos també va fer una col·laboració.
Veus?
Sí, sí. Tres. I que jo sàpiga, tres. Acabem amb una altra cançó. Aquesta és molt actual, de l'últim disc, el que presentava ahir, i aquesta altra també és molt actual.
Si me ves llorando lo que no sea feliz tampoco es por amor, a veces uno solo llora porque sí.
Doncs Alejandro Sanz, que ha estat notícia aquesta nit a casa nostra amb aquest concert a l'RCD Stadium, al Camp de l'Espanyol, ple amb 35.000 persones, i un artista, doncs, internacional, que ha estat polèmica també aquests últims temps. Crec que, de fet, va defensar fins i tot Julio Iglesias quan va sortir tot el merder.
Sí, sí, va dir, em costa creure que Julio Iglesias pugui abusar.
Tenint en compte que ell tenia alguns casos, algunes denúncies també d'aquestes fans i,
sí,
i algunes
fan,
altres ombres.
La Ivette Playà, que formava part del seu entorn més íntim, a mitjans del 2025 el va acusar públicament de manipulació emocional i abús. Al final, doncs, va acabar sent una batalla legal i mediàtica entre tots dos. Ell la va denunciar, doncs, per vulnerar els seus drets a l'honor, crec, o alguna cosa així. I al final crec que no ha quedat en res. Mm-hmm.
Passa un minut d'un quart de deu. Blai Mercè, gràcies una altra vegada per aquest retrat d'Alejandro Sanz.
Vinga, quan vulgueu, ja sabeu.
Fem una petita abraçada. Pausa i a la tertúlia altres temes una mica menys musicals. Fins ara.
El suplement, amb Roger Escapa.
Adéu, Andreu. Toco el dos. Fins demà, bacallà. Adéu-siau.
Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Uala! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... ara de rebaixes.
Sí, vine a les rebaixes de Guala i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
Uala!
Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
Hi, I'm Madonna.
Ha fet de la provocació la seva bandera.
L'esfera que trio per expressar-me és la sexualitat.
I de l'ambició, el seu motor.
Ni tan sols pensava que fracassar fos una opció.
Va desafiar les normes.
La majoria de la gent em considera vulgar i bandarra.
I es va convertir en la gran diva de la música. La història darrere de l'ambició rossa, amb material inèdit i testimonis de primera mà. Nits sense ficció. Madonna. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Venezuela es un país marcado por la corrupción y por la irregularidad. Entonces, muchos permisos de construcción se obtienen a base de pagarle a los concejales o a la gente.
Aquest diumenge, Miguel Enrique Otero, periodista veneçolà a l'exili.
Ahora está pasando que Venezuela está siendo tutelada por los americanos. Llega el director de la CIA y lo reciben como si fuera un jefe de Estado.
El divan, el valor de la conversa.
¿Usted no ha podido conocer al expresidente Zapatero?
Sí, claro.
¿Y cómo ve esta situación?
Bueno, hay dos cosas de lo que él sí dice. Uno, el diálogo, el trabajo en diálogos que no llevaron a nada, porque los diálogos eran unos instrumentos del régimen para ganar tiempo.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 4 minuts d'un quart de 10. El suplement tertúlia amb el Marc Molins, la Núria Oriols i l'Oriol Marc. El PSOE tanca files amb Pedro Sánchez en un comitè federal plàcid on ha quedat palès el suport de la plana major al president espanyol i secretari general del partit. Sánchez ha defensat la seva resposta al degoteig de casos de corrupció i ha demanat coratge i determinació para encarar la recta final de la legislatura.
Vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras. Y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance.
La resposta d'Alberto Núñez Feijóo, que acusa el president espanyol de capdillisme i assenyala, l'assenyala per haver-se atrinxerat, diu, antidemocràticament al Palau de la Moncloa.
Lleva ya dos días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
Paraules del líder popular durant la clausura del PP català a Barcelona. Ha ratificat Alejandro Fernández com a cap de files. El dubte era qui seria el segon. Doncs bé, és Juan Fernández, fins ara portaveu parlamentari. Núria Orriols, ahir va ser en aquest comitè federal del PSOE. El titular per Sánchez és que poques sorpreses, més enllà d'Emiliano García Page, que sempre és un clàssic de la discòrdia, almenys els seus van tancar files.
Sí, totalment. Només va ser crític Page, també a porta tancada, alguna altra veu més de funcionament intern del PSOE, però bàsicament doncs el partit va donar suport a Sánchez per arribar fins al 2027 i més enllà va deixar anar en el seu discurs, perquè al final el missatge cap als seus va ser, els va demanar coratge i determinació per afrontar el cicle electoral que ve, és a dir, ja estem en campanya electoral, perquè hi haurà les municipals i autonòmiques al maig, i qui sap si abans del primer trimestre les espanyoles, que és una de les coses que alguns dirigents territorials, tot i que no li van demanar obertament si Page, el que demanaven és que almenys les eleccions espanyoles siguin abans de les municipals i autonòmiques, perquè si a la resta de l'Estat, que és diferent l'opinió que tenen de Sánchez que a Catalunya, doncs hi ha d'haver un desgast del PSOE, se l'emporti abans Sánchez que no pas als dirigents territorials. Però en tot cas, Pedro Sánchez va fer un discurs gairebé calcat el de dimecres al Congrés, i el missatge és que això de la corrupció doncs ja ho ha abordat i que ja ha pres les mesures necessàries per superar-ho. A més, és curiós perquè ell el que fa és una diferenciació de tots els casos que l'envolten, perquè creu que el que fa el PP és barrejar-ho tot per donar una sensació generalitzada de corrupció. I bàsicament el que diu és, aquí hi ha una corrupció existent, que és la d'Ábalos, i també hi posa a Santos Cerdán i Leire Díez, encara que no hi hagi sentència encara, diferencia aquests casos que ve a dir que s'han aprofitat del PSOE, no que el PSOE ha comès cap tipus de finançament irregular, sinó que aquestes persones han aprofitat del PSOE per cometre males pràctiques. Llavors, diferencia això de Zapatero, que Zapatero diu, creiem en la seva innocència, veurem com acaba aquest cas, va avançant. També va venir a dir que hi parla de forma regular, que això així explícitament tampoc ho havia dit. I després hi ha un altre pota, que és tot el que afecta el seu entorn més proper, que és el seu germà, que està pendent de sentència, i de la seva dona, Begoña Gómez, que ell defensa que això és una persecució política.
Ara entrarem també amb el Marc amb algunes sentències judicials d'aquesta setmana i tota la història de l'Ábalos, que ve de dilluns, però 24 anys, crec que està bé que el Marc també hi digui la seva, què li sembla. Però abans, hi ha que el clima s'està posant electoral i plana molt el mes de març si es poden anticipar aquestes eleccions. Creieu que hi ha partit? És a dir, que si no hi ha un imponderable molt gran, Pedro Sánchez també se'n pot sortir d'aquesta?
A veure, jo crec que ell creu que sí. O sigui, la seva mentalitat és de victòria, en el sentit de no dona per perdut. I de fet, per exemple, el president de la Generalitat, Salvador Illa, que era al Comitè Federal, també és una de les veus que intenta transmetre més esperança, diguéssim, al PSOE. I bàsicament el missatge és això s'ha de lluitar, és a dir, això no es pot donar per perdut encara. Ara bé, jo crec que ho té super difícil, perquè ja no estem parlant de que és veritat que ha sobreviscut en molts moments complicats, però és que no és només el PSOE, sinó que és tots els socis, al final haurien de treure un resultat com a mínim igual al que van treure el 2023, i això no ho diuen les enquestes, és a dir, el PSOE amb els últims casos de que han sortit, el de Zapatero i el de Leire Díaz, ha fet un baixón a les enquestes. Això va passar l'any passat amb Cerdán, però després van recuperar. El que passa que Sumar no té ni candidat, l'esquerra del PSOE no se sap com es presentarà. Si no treu un bon resultat l'esquerra del PSOE, no poden sumar. I després hi ha la resta de socis, Esquerra, PNB, Bildu, Junts, que tampoc les enquestes els hi donen precisament un augment de les perspectives electorals, sinó que més aviat s'igualen a les que tenen o cap a la baixa. Llavors, si no sumen, és impossible, diguéssim, que repeteixi. Quin és l'avantatge encara de Pedro Sánchez? Doncs Catalunya i el País Basc. Que a Catalunya i al País Basc la diferència amb el PP va ser moltíssima a les passades eleccions, i el que creu el PSOE és que el PP no ha fet res per remuntar això. I llavors, si el PP no aconsegueix remuntar això a Catalunya i al País Basc, encara veuen espai perquè el PSOE arrasi en aquests territoris i encara tenir opcions per poder repetir la Moncloa.
Mm. Oriol, hi ha partit?
Jo crec que no, la veritat. Crec que no tant per demèrit de Sánchez o per les complicacions que tingui, que hi són, perquè evidentment quan tu tens una investigació com la de Zapatero et fa mal, quan tens cada dia informacions vinculades a presumpta corrupció, quan tens sentències com la de José Luis Ábalos, quan tens casos com el de Santos Cerdán que estan pendents de judici, quan tens tot això, encara que hi hagi causes que són tan surrealistes que et poden suposar una gasolina extra, com és el cas de les causes contra el seu germà o contra la seva dona, que evidentment hi ha hagut extra limitacions judicials, encara que passi tot això, el problema està que el bloc del PP i de Vox està molt fort, ho ha demostrat a totes les autonomies. És molt estrany que passin coses com les que van passar el 2023, que el PP i Vox arrasin a les municipals i a les autonòmiques, i segurament per la por que feien sí que hi va haver un trasbàs de simpatia de vot cap al PSOE, i a banda que els socis els hi va anar prou bé com perquè Sánchez tingués els suficients suports com per mantenir-se a la Moncloa, jo crec que aquesta vegada serà molt complicat. Feijóo pràcticament no ha de fer res per repetir el resultat o fins i tot millorar-lo, i sobretot sabem que l'onada ultra, que més o menys s'accedeix a tot arreu, les últimes eleccions van ser, per exemple, a Colòmbia mateix, a l'Ardo de l'Espriella, que treu un resultat esclatant, a Xile també governa l'extrema dreta, als Estats Units governa l'extrema dreta, han de passar coses molt peculiars perquè no guanyi l'extrema dreta, com és el que va passar a Hongria, que Víctor Orbán no va guanyar, però després de molt de temps i després de que el règim fos corrupte, diríem, i en aquest cas jo el que veig és que Vox està molt fort, que Alberto Núñez Feijóo no li fa fàstics a governar amb Vox, que la presència de Vox s'ha normalitzat a través dels executius autonòmics, que el discurs de la prioritat nacional està fent forat, i això per Sánchez és devastador, perquè ell sol no se'n pot sortir. Si a l'esquerra del PSOE hi hagués algú més o menys normal, estaria prou bé, però Sumar, en fi, no és inenarrable la caiguda en desgràcia de Sumar, per obra i gràcia de tots i cadascun dels seus dirigents, i no en té prou amb els nacionalismes que a Madrid es consideren perifèrics. Per tant, veig molt complicat que això es pugui remuntar.
I jo afegeixo una petita cosa que crec que és rellevant, que abans he dit, bueno, si sumen tal, però és que a més, jo crec que si sumessin, tinc dubtes que Junts investís Sánchez després del que ha passat. És a dir, que encara que sumessin, jo crec que no podem posar automàticament Junts al bloc de la investidura, perquè després de l'experiència de la legislatura, el que venen a dir és que si ara haguessin de repetir no l'investirien. Llavors, més difícil.
Marc Molins.
Jo crec que sí, que hi ha partit. Honestament ho penso. És a dir, és evident que la situació és complexa, que la conjuntura és complicada, que el poder judicial està donant, en aquest cas, la sentència de Ábalos és una sentència molt dura, que hi ha causes i investigacions que estan comprometent, en aquest cas, la credibilitat i de l'acció de govern, però crec que hi ha partit. I discrepo amb l'Oriol en el sentit de que jo no veig tantíssima fortalesa en l'alternativa, no?, en PP i Vox. És a dir, jo penso que l'experiència d'Andalusia i d'Extremadura tampoc permet inferir que això hagi de ser un passeig militar. És a dir, per mi hi ha partit perquè en el context d'una campanya estatal amb les fortaleses del País Basc i de Catalunya, i tenint en compte que la demoscòpia no acredita que hi hagi un traspàs de vots d'un cantó cap a l'altre, perquè tampoc veig un lideratge carismàtic, que crec que és el que fa falta per guanyar unes eleccions. En aquest cas, Feijóo no té aquesta fortalesa. Penso que en el context d'una campanya com Déu mana, hi pot haver partit. I sobretot tenint en compte els temps, no?, perquè si algú per mi és evident és que Pedro Sánchez és un gran estadista, és un home que llegeix molt bé les circumstàncies, que llegeix molt bé els moments, les fortaleses, les debilitats i les oportunitats. A què em refereixo? Mes d'agost, mundial, espera una sentència que és la del germà i crec que l'espera amb la legítima expectativa de que li pugui ser favorable, perquè crec que el judici va anar bé des de la perspectiva de la defensa. I aquests són inputs, és a dir, la tranquil·litat a nivell polític pròpia del mes d'agost. El fet de que hi hagi, és mundial, que el fet de que hi hagi vacances, el fet de que hi hagi tota la campanya que es farà... La campanya...
Però què vols dir amb el mundial?
Mundial vol dir que
el focus està posat amb el futbol.
Evidentment.
I que si Espanya li va bé, això beneficia a Pedro Sánchez?
Sí, a sobre... No, a Pedro Sánchez, no tant a Pedro Sánchez com el fet d'apagar una mica l'enconament polític. Mm. És a dir, jo crec que el que crispa, la crispació no és bona pel que està assumint el govern i una circumstància com és el Mundial, com és l'estiu, les vacances, la tranquil·litat col·lectiva. Això fa que la crispació baixi. El que baixi la crispació, li pugui venir una sentència favorable, tota la campanya que es produirà al fil de l'argument dels pressupostos generals, crec que li pot generar un escenari procliu.
Què vas pensar, Marc, dilluns, quan vas veure que a l'exministre Ábalos li caien 24 anys de presó i a Aldama, per haver col·laborat amb la justícia, s'estalviava les reixes?
Mira, per mi, la sentència que he llegit amb cura es resumeix amb una paraula, que és inflexió. Hi ha una inflexió, el Tribunal Suprem ha donat un cop de puny a la taula. És a dir, el tractament és un tractament d'una extrema duresa, amb diverses qüestions argumentals, jurídiques, que no venen massa al cas, però és una sentència d'una extrema duresa, en aquest cas pels corruptes, fet provat, i en segon lloc, hi ha una inflexió pel que fa a la governança interna. És a dir, el Suprem el que ha dit és anem a premiar, anem a estimular el whistleblowing, és a dir, el xivatasso. Passa a ser un instrument...
És a dir, si col·laboreu amb nosaltres, us estalviareu a les reixes o a la presó, per molt culpables que sigueu.
Aquesta és la lectura que jo crec que fem...
Com pot ser que no li facin tornar els diners al demà?
Bueno, hi ha el famós tema dels 3,7 milions d'euros. En realitat, aquests 3,7 es consideren... És a dir, es considera que és un benefici que ella ha obtingut, però en mèrits d'un servei que es va prestar, que en origen és delictiu, però no és perjudici en estat pur. És a dir, el Suprem és veritat que fa un gir bastant conceptual, però el gran benefici penològic que li donen és baixar de la petició inicial, que era de 7,5, a 4,5. És a dir, al final el tema econòmic pot semblar menor, no ho és, evidentment, però l'argumentari del Suprem té una lògica jurídica. Lo fonamental és aquesta idea de el que estigui dintre i vulgui prema el botó del pànic, si el prem i col·labora, tindrà una retribució penològica singular.
Tu creus que aquesta sentència de parlava los de 24 anys, això vol dir que, clar, aquest senyor deu tenir vora de 60, 10-15 els compleix segur, no?, per molts recursos que posi.
És a dir, hi ha una qüestió també molt, molt jurídica, associada a la teoria dels concursos, tal. Això fa que hi hagi un topall de compliment de 16 anys, però 16 anys passats pels sedars del mecanisme de compliment del Codi Penal és pràcticament un mínim, en segon grau, de 10 anys de presó. És a dir, fins al 71, si no recordo malament, no tornarà a trepitjar el carrer amb normalitat.
Per tant, tu creus que aquesta sentència del Suprem pot condicionar altres sentències de les quals estem molt pendents a Catalunya, com pot ser, per exemple, el cas Pujol, que també se l'investiga per corrupció, o altres causes com poden ser la dona, el germà de Pedro Sánchez? És a dir, creus que marca un precedent de per on poden anar els trets amb aquestes properes sentències, aquestes properes causes judicials?
És difícil dir-ho respecte als temes com el cas Pujol, que està amb la singularitat, està sub judice, està pendent del dictat de la sentència. És difícil. El que és evident, per mi, Roger, és aquesta inflexió, és aquest cop de puny. És a dir, la corrupció passa a tenir un tractament d'una extrema severitat. El Suprem, a més, ho diu explícitament. Hi ha 8 pàgines en les que raona sobre el bé jurídic protegit i diu que la corrupció lamina, fagocita la democràcia. La ciutadania deixa de creure en les institucions, es deslegitima inclús la pressió fiscal tributària, és a dir, situa el problema de la corrupció amb una gravetat tan important, la col·loca i la defineix d'una forma tan greu, que en coherència diu, vaig a ser implacable des d'un punt de vista penològic. Per tant, per les sentències que estan en tràmit, sí, es podria tenir en compte aquest precedent, perquè evidentment és un precedent de la Sala Segona del Tribunal Suprem i és molt clar. El que sí que tinc clar que condiciona d'una forma directa i immediata és l'escenari de l'administració pública actual. És a dir, el que està enviant un missatge inequívoc. I a més és un missatge molt elaborat, perquè pensa que fa 4 o 5 anys les que anomenàvem conformitats parcials estaven prohibides. El Tribunal Suprem deia, jo no em puc aproximar a l'enjuiciament d'un tema contra 5 persones on una d'elles m'ha pactat, perquè no sé si accepto aquesta asimetria en el tractament jurídic, aquesta que ha pactat m'arriba a la sala amb unes singularitats que jo no reconec. Què és, un testimoni? És algú que ha pactat? Me l'haig de creure perquè... I el que deia el Suprem era, portava dècades dient, rotundament no, les conformitats no són parcials, s'enjuïcia tothom en bloc, o pacten tots o no pacta ningú. El Suprem és conscient de que el problema assentat a les nostres administracions és molt important i ha pres aquesta doble decisió. Un, trencar la disciplina de grup, es permeten les conformitats parcials, en el cas del Dama és l'exemple clàssic, es permeten les conformitats parcials, i dos, des d'una perspectiva substantiva de codi penal, la resposta és d'una extrema duresa.
Núria i Oriol.
Sí, jo crec que la sentència és un missatge a la resta de causes obertes que té el PSOE, particularment a la causa de Leire Díez i també a la de Zapatero, i que el que busca és que Leire Díez parli, és a dir, pacti amb Fiscalia i expliqui qui són els que van estar implicats més enllà de Santos Cerdán en l'elaboració d'aquesta mena de grup per lluitar contra la guerra bruta, que al final feia servir mètodes també presumptament de guerra bruta. I després, en el cas de Zapatero, és un missatge a Julio Martínez Martínez, que representa que era el presumpte testaferro de Zapatero, perquè faci com el Dama, parli amb Fiscalia, doni informació i ell pugui sortir del càstig penal i al final doncs, el peix gros, diguéssim, estigui en mans doncs, de tingui, diguéssim, la justícia tingui tota la informació per agafar el peix gros. Aquest seria
la
caça major. En el cas de Leire Díez, al final jo crec que el que volen buscar l'acusació és a Pedro Sánchez, perquè en la causa hi ha missatges que parlen que Sánchez podria saber que està en marxa tota aquesta operació de guerra bruta.
La famosa
bruta.
PS.
PS, i hi ha referències. És a dir, Leire Díez esborrava tots els missatges de Santos Cerdán, però explicava a Vicente Fernández, que era el director de la SEPI, en aquell moment el responsable de la SEPI, totes les evolucions. Llavors hi ha converses en què ella diu el president està hablando de nosotros, o coses, referències indirectes, que clar, el que ve dir el PSOE és, bueno, aquesta senyora pues, deia el que deia, però no significa res, és a dir, no és cert. I en canvi... El que està buscant, diguéssim, els investigadors és aquest link, si va més amunt o no, de Santos Cerdán. El PSOE diu que no, que Santos Cerdán doncs, actuava per lliure, empoderat a la Secretaria d'Organització, i el que està en qüestió al sumari, diguéssim, és si el link va més amunt. En concret, perquè aquest grup que investiguen és per lluitar contra la guerra bruta, amb eines de guerra bruta, es forma durant els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez el 2024. Llavors, en aquell període que Sánchez decideix resistir, representa que hi ha la formació d'aquest grup. I aquí, per mi, és on poden intentar, a través d'aquesta sentència del Dama, intentar estirar que hi hagi gent que col·labori amb la justícia. Però, bueno, és un problema perquè no saps, no?, si és cert o no el que diuen, si ho fan per salvar-se, si...
És, a dir, és el problema del confident.
Clar, és que s'obre
no
la caixa dels
tons. Si ell està actuant de forma unilateral per procurar-se un benefici...
Home, a veure, si tu et diuen, escolta'm, si ens aconsegueixes argumentar aquesta història, t'estalvies 10 anys de presó...
Ets capaç de... Exacte. Aquest és el gran problema, aquest és el fonament d'aquella doctrina que el Suprem feia servir per dir no em porti un respecte de 5. O me'ls porta a tots que accepten o no sé gestionar. Aquesta és la qüestió.
Oriol.
Sí, sí, és exactament això. Després hi ha una qüestió, crec que és interessant que posem sobre la taula, que és què estaria dient Pedro Sánchez si tot això li estigués passant al PP. És a dir, si Miguel Tellado, secretari general del PP, hagués intentat amb instruments de guerra bruta aturar una presumpta guerra bruta, doncs segurament Pedro Sánchez s'hauria mostrat especialment enfadat. El PSOE atacaria cada 2 per 3 al PP perquè el PP estaria corrompent-se per dins. El problema de Sánchez són les fotografies. També jo recordo quan a Convergència van començar problemes de corrupció, que hi va haver un dia que Oriol Pujol declarava com a imputat pel cas de les ITV i el van acompanyar a judici perdó, a una declaració Jordi Turull, Josep Rull, Francesc Sánchez i Lluís Corominas, que això, aquesta fotografia, encara ara els persegueix una mica, perquè al final el cas d'Oriol Pujol no era plat de bon gust per Convergència, tots sabem com va acabar aquesta història, i tots sabem també com va acabar Convergència. En el cas de Pedro Sánchez, quan tu fas del relat de les primàries i aquell Peugeot 407 que va recórrer tot Espanya per recuperar el poder dins del PSOE, que estava a punt de caure en mans de Susana Díaz, que això sí que haurien sigut com les 7 plagues d'Egipte pel PSOE, perquè no hi haguessin governat mai més, tu a la fotografia tens José Luis Ábalos i tens Santos Cerdán. José Luis Ábalos està condemnat a 24 anys de presó, Santos Cerdán ha trepitjat la presó, i això és un problema molt gros per Pedro Sánchez, perquè si se li pot retreure a Alberto Núñez Feijóo la foto amb el seu amic Marcial Dorado, Marcial Dorado, tots sabem a què es dedicava, en el cas de José Luis Ábalos, i estigui més o menys d'acord al seu o no, és una persona que està condemnada pel Tribunal Suprem, i això és un problema de relat públic. I després també hi ha aquesta sensació, un punt amateur, un punt cutre, d'intentar en 5 dies de reflexió, que per cert li van anar molt bé a Salvador Illa per guanyar les eleccions, perquè durant 5 dies no es va parlar res més que dels dies de reflexió de Pedro Sánchez amb aquella carta "Estoy profundamente enamorado", doncs hi ha una sèrie de gent que volia estar profundament enamorada de les clavegueres de l'Estat per aturar les altres clavegueres de l'Estat, i això també, evidentment, és un problema. Si no és per acció, és per omissió per Pedro Sánchez.
Vols afegir alguna cosa, Marc?
No, molt d'acord, però sobretot fer èmfasi amb aquest cop de puny de la sala segona del Tribunal Suprem. És a dir, la corrupció passa a tenir un tractament jurídic diferent a partir de la sentència d'Ábalos.
9:45. Faig una pausa i saludo la Maica Navarro, també en diumenge, perquè ens explicarà els detalls d'aquesta història sòrdida, detinguda una infermera acusada de matar el seu marit, bomber, a Manresa. La víctima va morir el febrer i tenia benzodiazepines i fentanil a la sang i l'orina. I alguns detalls doncs, que van sortint també al voltant d'aquesta història, que té tots els números d'acabar sent un crims del Porta.
El suplement, amb Roger Escapa.
Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda, un llibre d'Empúries.
Andreu, Jana, vinga, la tovallola, que marxem.
Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a 6è de primària per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls online o a la teva llibreria.
Perdis l'últim Open Day de la Salle Campus Barcelona. Aquest 2 de juliol vine a conèixer de prop el campus i les seves àrees de coneixement en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull.
Quan el mal amenaça, elles li planten cara. Són la Sam.
I ara què?
L'Àlex.
Voleu jugar a bitllet?
I la Clover. Són espies de veritat.
Un, dos, tres, noies, feu i ja que aguantareu!
Espies de veritat. Cada tarda al Super 3 i ja disponible a la plataforma 3CAT.
I ja veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Atlàntida Salut de la A a la Z i Gramona.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web. I els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Dos minuts per 9:45, el suplement tertúlia amb el Marc Molins, la Núria Oriols, l'Oriol Marc. Escriu avui la Maica a La Vanguardia alguns detalls d'aquesta dona detinguda, una infermera acusada de matar el seu marit, bomber, a Manresa. La víctima va morir el mes de febrer, tenia fentanil a la sang i a l'orina. Escriu la Maica que la víctima és Albert Santamaria, 46 anys, que setmanes abans de morir havia estat ingressat diverses vegades al mateix hospital on treballava la seva dona, amb símptomes de somnolència, d'amnèsia, de marejos, però el que va fer aixecar totes les sospites de la policia va ser que al cap de pocs dies de la mort de l'Albert, la presumpta autora del crim va organitzar una festa de benvinguda al domicili familiar a un tal Paco, que resulta que va ser la seva altra parella. Després de la mort del bomber, la dona va insistir que no es practiqués cap autòpsia al seu marit perquè la seva última voluntat era donar els òrgans. Maica Navarro, bon dia.
Què tal? Bon dia, Roger. Déu-n'hi-do, de la taula.
Déu-n'hi-do, quina història, Maica. Això va passar el mes de febrer, no ha sortit fins ara. Ahir n'explicaves molts detalls. A veure, situa'ns una mica més.
La veritat és que ha estat una investigació que Mossos d'Esquadra, la unitat d'investigació de Manresa i homicidis de la regió, ho ha portat amb molta, molta, molta cautela, moltíssima cautela, no havia transcendit, i exclusivament un parell de bombers, companys i bons amics de l'Albert, també en tenien coneixement, perquè, de fet, la investigació comença precisament perquè és un bomber, un company de l'Albert, i s'adreça i parla. No tinc molt clar, no vaig acabar de confirmar ahir si de manera oficial o és a saber, algun amic mosso que li trasllades les sospites. En qualsevol cas, és un company de l'Albert que era conegut en el món allà a bombers com el Santaco. Santaca, és Albert Santamaria, alias Santaca, el coneixien. Doncs el qui comparteix aquestes sospites. De fet, és que en el seu enterrament, això va ser al febrer, va haver-hi una gran commoció perquè era un bomber que havia entrat vocacional amb un esperit de dotació, de vocació, d'entrega, de passió per l'ofici, per la professió, que pràcticament bona part de la seva carrera professional la va fer al parc de Terrassa, però ell tenia com una afició la muntanya, a la muntanya i després també amb molt d'interès i molts curts vinculats amb el món sanitari. Doncs havia entrat feia molt poc al GRAE, que és aquesta especialitat de bombers que són els que són especialistes en el rescat en medi natural o en espais complexes. Doncs feia molt poc que havia entrat al GRAE. Però, i després també havia participat en el grup de rescat de... Saps quan hi ha accidents de trànsit, que hi ha víctimes atrapades? Bombers té grups que són especialistes en rescatar aquests vehicles. Doncs bé, ell havia participat, era un dels membres d'aquest grup de rescat en vehicles i havia participat fins i tot en concursos. Ara s'acaba de fer un a Madrid, que són internacionals, i ell havia, doncs, participava i havia guanyat. Molt, molt estimat. I en l'enterrament és veritat que la gent estava molt, molt sobtada i ostres, de sobte un amor, un tio que era d'una salut de ferro i com un amor sobtada, que no acabaven d'entendre.
I dius que és que són els seus companys o alguns dels companys bombers que posen en alerta la policia pel paper també de la dona, de l'esposa de l'Albert, no? I del paper que juga aquest tal Paco.
A veure, jo exactament no sé què és el que trasllada bombers, aquest bomber amic seu a Mossos. No sé quin és l'argument i què és el que trasllada. Així és que no ho sé. No sé quin és... El que sí sé és que un cop comença la investigació, es comença la gent a fer... Ostres! A dir, ostres, doncs mira això, comences a posar en context alguns comportaments que en un primer moment et van semblar estranys. Doncs mira, de l'Hospital de Manresa, on ella treballava treballava en el grup d'infermeres de la UCI, doncs una de les coses que va cridar l'atenció, però no em consta que des de l'hospital allò es traslladés a Mossos, o sigui, no sé exactament què és el que provoca detonant, però ara sí que una de les coses que deien era, ostres, com és possible? Els hi va estranyar el fet de que ella, un cop es mor al seu marit, portava molts anys junts, prop de 20 anys, tota la vida junts, era una parella d'aquestes que comencen molt de jovenets. Ella no volgués, intentés que no es fes autòpsia. I els responsables de l'hospital diuen, però no li hem de fer autòpsia? Si és que no té cap sentit. Que sí, que l'Albert era donant i que s'ha de fer un trasplantament per fer la donació d'òrgans i que les autòpsies malbaraten els òrgans. Diu que no, que, i aleshores la van convèncer i li van dir que no, que sí o sí s'havia de fer autòpsia. Doncs això doncs ja va... Bueno, doncs, en aquell moment, no sé si algú de l'hospital no em consta que parlés amb Mossos, però sí que un cop se sap que hi ha la investigació i que l'han detingut, sí que es trasllada a Mossos, perquè és evident que durant la investigació... Jo no tinc la instrucció, no sé quants elements menys té Mossos d'Esquadra, però és evident que Mossos durant la investigació ha parlat amb l'hospital i algun metge va traslladar doncs la voluntat de la seva dona de no voler fer autòpsia. En qualsevol cas es fa l'autòpsia i com sabeu que està al mar a taula, hi ha determinades proves de l'autòpsia que trien més en arribar doncs els resultats de l'anàlisi d'orina de tòxics van trigar en arribar i el que sí que es va veure en aquelles analítiques és que aquell cos tenia una barreja de totes les medicines, de tots els medicaments que us podeu imaginar, que era absolutament terrible. Un home, a més, que no prenia cap medicament per res, perquè el que és molt... Ella va jugar, clar, amb el seu paper d'infermera i dona de confiança doncs, dels pares, els germans de l'Albert i de l'hospital, que era casa seva, i d'on ella parlava. Però, clar, del primer ingrés que fa, ell fa un primer ingrés al mes de gener, perquè surt de casa amb el cotxe, se'n va cap a la feina, cap al parc de bombers, i de sobte comença a trobar-se malament, comença a notar que està conduint a meses, que perd que té son, i aleshores ell encara té la capacitat d'aturar el vehicle amb una rotonda i trucar al 112. I el porten cap a l'hospital, el de Sant Camil de Sant Pere de Ribes, que és el que estava més a prop, i arriba un... I allà li fan les primeres analítiques i ja dona positiu en
És difícil de dir, sí. Benzodiazepines.
Clar, en aquell moment, què es va pensar? Que aquest positiu... Perquè ell diu, jo no prenc medicaments... que aquest positiu era pels medicaments que l'havien proporcionat en l'hospital per estabilitzar-lo. A partir d'aquí ja no va tornar mai més al parc i, de fet, molts companys bombers pensaven que la mort estava relacionada amb aquell incident de cotxe, que no va ser un accident, i que alguns van interpretar que havia tingut una lesió funeral en el que la dona... M'explicaven ahir companys de l'Albert que, bueno, que s'havia comportat com una autèntica viuda desgarrada i que, bueno, els seus plors se sentien a tota la comarca.
Menys quan apareix aquest tal Paco, perquè això gira bastant el guió. Dius que fins i tot li va fer una festa escrius que fins i tot li van fer una festa de benvinguda al domicili familiar, aquest tal Paco, molt poc després de la mort de l'Albert.
Això em van explicar a fons de companys, a fons del centre hospitalari que es van quedar perplexes, perquè ahir algunes fonts parlaven de que la presumpta homicida tenia la detinguda, tenia com una doble o una triple vida sentimental, que a més de l'Albert hi havia altres parelles estables que desconeixien l'assistència dels altres.
Mare meva.
Jo només vaig confirmar una possible parella paral·lela, que era la d'aquest home, que és el que es diu Paco, i que presumptament no en sabria res de tota aquesta malaltia i no sé quin argument li hauria donat la Núria. Segurament que s'havien separat en un moment donat. I que fins i tot el que m'asseguren és que aquest home entra en aquella casa en aquella casa familiar amb l'Albert hospitalitzat encara. I que, de fet, s'assabenta de la mort de l'Albert amb la resta de companys, alguns de l'hospital i amics de la sospitosa, perquè ja fa una festa a la casa i és on es comunica que, bueno, que ara són parella estable i una mica doncs, fan la cerimònia d'acomiadament de l'Albert. En qualsevol cas, jo entenc que aquest home no ha estat detingut, no em consta que,
sí que és una història que ens recorda altres episodis de la Crònica Negra que s'han fet molt populars aquests últims anys. Marc Sau gira feina, perquè aquí és evident que aquí hi haurà un judici i que cadascú intentarà aplicar el seu relat.
Sí, efectivament. Confirmar el que explica la Maica, ho explica també, com sempre, aquesta idea de les autòpsies que arriben a diferents velocitats. És a dir, el primer informe sempre és la conseqüència de l'anàlisi directa del cos i, per tant, l'anàlisi dels òrgans, com estan, com es troben, que et donen una explicació verosímil, basada, insisteixo, en la visió del cos de la possible causa de l'accident. Però llavors hi ha un segon grup d'una anàlisi que bàsicament és l'humor vitri, és a dir, la part interior de l'ull, orina, alguna mostra de sang i de més, que té per objecte constatar la presència de tòxics fins als elements que triguen més en depurar-los, no? En aquest cas és l'humor vitri. I això acostuma a trigar bastant perquè l'organisme que els processa està en una situació de col·lapse, i és el que explica la Maica, no? Aquesta idea de la doble velocitat.
Maica, un minut, clar, si vols afegir alguna cosa més.
No, que de fet ahir ens vam quedar tots. Mossos d'Esquadra va compartir un petit comunicat detingut d'una dona per la mort del seu presumpte acusada de la mort del seu marit el mes de febrer, i ja està. I de fet el desconeixement general d'aquesta investigació era tal que, bueno, que en els primers moments van passar desapercebuts. La Rebeca Carranco va poder confirmar que havia estat amb medicaments, i a partir d'aquí ens van posar tots a treballar i vam reconstruir aquesta història. La Ponsí també, l'Anna Ponsí, al seu compte de Twitter, que és ja un mitjà de comunicació per si sol, també donava alguns detalls, i la veritat és que és una història que ens ha commocionat, i una abraçada molt gran a tot el col·lectiu de bombers de la Generalitat, perquè t'asseguro que estan absolutament commocionats. O sigui, no, perquè era un home molt, molt, molt estimat. I no és perquè ara com l'han matat tothom l'estimava. No. Els Grae, al seu compte de Twitter, d'Instagram, li van fer un petit homenatge amb alguna de les seves imatges de serveis i posa la pell de gallina, la veritat.
Maica Navarro, felicitats una altra vegada per la feina, una abraçada ben forta, i ens retrobem dissabte que ve per acomiadar la temporada, però evidentment tornarem tots plegats al setembre.
Recorda que el 4 de... Posa't guapo, que el 4 tenim festa a l'estudi.
Sí, perquè espero que sigui una festa una mica diferent de la que hem explicat. Faig anys, dissabte que ve. Dissabte que ve faig anys.
Bueno, és que, clar,
diferent al final, no la forma.
Una abraçada, Maica, salut, gràcies, bon diumenge.
Vinga, una abraçada.
Adéu. 3 minuts per les 10, amb el Marc Molins, amb l'Oriol Marc, amb la Núria Oriols, i avui el suplement, ara les notícies també passaran per Veneçuela, evidentment, l'últim recopilatori del que està donant de si també aquest rescat a Veneçuela, però avui el suplement, suposo que tots vosaltres heu vist aquest famós anunci estrella de cervesa, que protagonitza un tal Canyut.
No puc amb aquest anunci, ni amb els anuncis d'Estrelladam.
Doncs avui, Canyut, el suplement...
Collonut.
És un personatge que t'agradarà, Oriol.
Segur.
És Xavier González Arnau. És una persona que vol ser Viggo Mortensen.
És la venganza de Viggo, el títol d'aquesta pel·lícula. I dic, oye, mira, de verdad que yo esto no lo hago nunca. Dic, pero ¿te importa que nos hagamos un selfie? I em mira com dient, hosti, vull dir, tio, ets un desgraciat, vull dir, clar que ho fas, però no ho feia jo. I em diu, dale, no? I m'acosto, i normalment amb un selfie t'has d'abraçar, però veig que aquella virilitat, aquella envergadura, saps? Aquella esquena d'espalda plateada recta, dic, no toquis. I tenim el selfie, jo te'l vaig enviar a tu, a mig metro, que vull dir, allà passa el Messi, l'autobús de l'Adam, passa tothom allà. Doncs no el toco. Llavors, jo estava molt nerviós, em tremolava la mà i no li donaven el botó que t'has d'enfocar tu. I estava enfocant a Monegros. I ella em diu, però estàs enfocando a l'infinito. Diu, tienes que darle al botó de... Em va ajudar, no? Va ser un consol. I dic, sabes què me passa? Vaig intentar ser graciós, que va ser el pitjor que he fet, intentar ser graciós amb el Viggo, no? Promeses de l'Este. Bueno, doncs el... Dic, és que soy más fan de lo que me pensaba. I quan ja estic entre la furgoneta sento una veu d'home que diu, Xavier, em giro i em diu, bon viatge. Era el Vigo, amb un somriure. Soc ultra fan del Vigo i, en fi, ho dic amb tot el carinyo del món, em va semblar un tio meravellós, estava allà, tio, vull dir, recte, net, va ser educat, em va parlar en català, em va despedir en català, i jo vaig tornar d'allà triturat pensant, el meu referent ha de ser aquest.
Bé, doncs Canyut, Xavier González Arnau, que és artista, que és pintor, l'hem anat a veure al Baix Empordà, en una masia al mig del bosc, vestits de cowboy, i avui sentireu la conversa sencera i entendreu per què vol ser Viggo Mortensen. Oriol, malgrat tot, malgrat que no t'emocioni ni l'anunci ni l'estrella, convido a escoltar la conversa. No, perquè...
Això sempre ho faig. Una mica, Xavi, no riguis, t'he dit, la història de la foto i dels francotiradors.
Gràcies a tots tres. Bon diumenge.
Bon diumenge.
Ara tornem.